amb el 50 aniversari del barri vam fer un munt d'activitats i de recull de materials, el llibre de Bellvitge 50, però ens va faltar per fer un recopilatori d'història, de testimoni de persones. I llavors el que hem vist és que ara amb el 60 era una gran oportunitat per fer-ho.
Bellvitge és la suma d'un bon planejament arquitectònic sumat a una lluita veïnal que a més va aconseguir encara millorar molt més el que ja tenia una bona base.
Bellvitge celebra enguany els seus 60 anys d'història amb la voluntat de recuperar la memòria col·lectiva. És per això que des de l'Associació de Veïns i Veïnes de Bellvitge s'ha programat tot un seguit d'activitats per donar a conèixer els canvis socials i urbanístics que ha patit el barri al llarg d'aquests anys. Bona tarda. De seguida ens centrem en tot el que s'ha preparat per commemorar aquests 60 anys del barri de Bellvitge. Abans fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. L'Ajuntament de l'Hospitalet, l'entitat Entre Homes i el projecte AMAM de l'Associació Educativa Itaca organitzen un taller de criança per a homes, un espai destinat a pares i criatures en el qual comparteixen experiències, recursos, dificultats i assoliments. Les sessions tenen lloc a l'antic cinema Romero.
La diferencia respecto a un grupo sin criaturas, que también es un poco el objetivo, es no solo hablar de paternidad, sino poder vivir la paternidad porque están presentes las criaturas. Y entonces todo lo que mueve, ese vínculo, esa relación, lo podemos vivir juntos.
Tot a punt per una nova edició del cicle Blues per tu. Arrencarà el pròxim mes de juny a la Biblioteca Tecla Sala. La programació comptarà amb conferències, xerrades i tertúlies on no hi faltarà la música.
El conferenciante pues explica el tema de su conferencia, pero lo va intercalando con canciones en directo por un grupo que nosotros traemos aquí a tocar.
I en esports ens centrarem en el Club Quion, que aquest 2025 celebra els seus 40 anys d'història. La trajectòria d'aquesta entitat de referència en la pràctica del karate a l'Hospitalet no s'expliquen sense la implicació de l'ànima del club, José Fernández.
Lo que más me ha impactado y lo que más nos ha marcado como entidad, ¿no? O sea, que el Quion somos todos y que entre todos, que la unión hace la fuerza y que entre todos llegaremos más arriba.
El barri de Bellvitge ha donat a inici a la commemoració dels seus 60 anys d'història. Per celebrar-ho, l'Associació de Veïns i Veïnes del barri ha programat un seguit d'activitats per donar a conèixer la història i les lluites veïnals que l'han marcat.
Bellvitge està de celebració. Enguany el barri celebra 60 anys d'història amb un aniversari que vol recuperar la memòria col·lectiva.
Normalment se celebren els 50, 75, 100. Llavors el motiu és molt senzill. Amb el 50 aniversari del barri vam fer un munt d'activitats i de recull de materials, el llibre de Bellvitge 50, però ens va faltar per fer un recopilatori d'història, de testimoni de persones. I llavors el que hem vist és que ara amb el 60 era una gran oportunitat per fer-ho.
Per això, l'Associació de Veïns i Veïnes de Bellvitge ha programat un seguit d'activitats que recordaran la transformació del barri durant aquests 60 anys. Uns canvis socials i urbanístics especialment vinculats a les conquestes i lluites veïnals que han marcat la història de Bellvitge des dels seus inicis.
La lluita veïnal va començar abans que s'acabés de construir el barri. Aleshores, part d'aquesta lluita era paralitzar les obres de nous edificis d'habitatge fins que no es construïssin nous equipaments. Són el resultat de buits generats de llocs on hi havien de construir blocs i torres. No? Bellvitge és la suma d'un bon planejament arquitectònic sumat a una lluita veïnal que a més va aconseguir encara millorar molt més el que ja tenia una bona base.
Els actes de celebració arrencaran el proper dissabte 31 amb un recorregut de memòria històrica.
Anirem passejant per diferents punts, per exemple a l'ermita, on van haver-hi les inundacions, a la campanya de l'aigua, les diferents mobilitzacions que m'han fet, no més bloc, doncs les anirem explicant amb testimonis en directe. Fem un primer recorregut històric el 31 de maig, d'aquí dos dissabtes, que qui vulgui venir, i sortim el dissabte 31 de maig a les 11 del matí des de l'ermita de Bellvitge.
Ja el mes de setembre, coincidint amb les festes de Bellvitge, tindran lloc la resta de propostes. Una d'elles serà una biblioteca humana en què veïns i veïnes podran explicar el seu testimoni de vida. També s'enregistraran un centenar de càpsules audiovisuals amb històries personals vinculades a diferents llocs del barri.
Vivia en la Rambla Marina número 14 con mis padres y iba al colegio al Ramón Muntaner y como sabréis tenía que cruzar todo esto que era un auténtico barrizal.
Uns vídeos que estaran disponibles a través dels codis QR que es col·locaran per tot el barri. A més, es farà una exposició de fotografies històriques i samarretes commemoratives. També està prevista la reparació del mural del Passeig de la Baldosa.
Alumnes d'una desena de centres educatius de l'Hospitalet han exposat les seves recerques a les jornades científiques i tecnològiques. La cultura del hip-hop, la immigració i les xarxes socials són algunes dels temes que s'han tractat. Els guanyadors es donaran a conèixer el pròxim 18 de juny a l'acte d'entrega de premis que tindrà lloc a l'Auditori Barradas.
Un total de 65 treballs de recerca de batxillerat s'han presentat a la 25a edició de les Jornades Científiques i Tecnològiques convocades per l'Àrea Municipal d'Educació. D'aquests 65 han estat seleccionats 33 per passar a la segona fase, l'exposició oral, que s'ha celebrat avui al Centre Cultural Tecla Sala. Cada alumne té 10 minuts per exposar el seu treball. Entre les temàtiques que s'han exposat es troben recerques sobre la cultura del hip-hop, la musicoteràpia, la immigració o les xarxes socials, entre d'altres. Aquesta iniciativa té com a objectiu impulsar i promoure la creativitat, l'esperit innovador i la capacitat de recerca de l'alumnat.
Es valoren com tres àmbits d'aquests treballs de recerca, que són els que ells presenten, no? Que han de presentar dintre del currículum de batxillerat. Per una banda és el contingut, el rigor del contingut, també la qüestió formal de presentació i la defensa, que és el que estan fent avui, que no és poc, doncs això, les habilitats comunicatives i la capacitat de traslladar tot el que han treballat.
Els alumnes han explicat la seva experiència a l'hora de realitzar el treball de recerca i com ha estat poder exposar-lo i donar-lo a conèixer durant aquestes jornades.
La meva experiència fent aquest treball va ser molt dura, va ser molt recompensadora també. M'ho vaig passar molt bé editant, m'ho vaig passar molt bé gravant, però també va ser molt difícil per el temps de les circumstàncies o les dificultats. És un esforç i un temps que dediques a una cosa i jo crec que val molt la pena i està molt ben també com organitzat i llavors jo crec que sí. Per mi també ha sigut una experiència que jo crec que em servirà per futures exposicions de treball.
Participant en aquestes jornades ha sigut també tot un repte perquè teníem al final el nostre 3R, doncs el vam fer a principis d'any i no el teníem tan present i tornar a mirar-ho, tornar a rellegir-ho.
Estava molt contenta amb el resultat perquè va ser un treball molt gratificant pel que vam aprendre amb els nois, amb l'alumnat, els resultats i tot, però estar aquí també significa molt per nosaltres perquè és com es reflecteix l'esforç del nostre treball.
D'entre aquests 33 treballs que s'han presentat avui, el jurat escollirà els premiats. Els guardons es lliuraran el 18 de juny a l'Auditori Barradas.
L'antic cinema Romero acull un taller de criança per a homes, un espai destinat a pares i criatures en què poden compartir les seves experiències.
Un espai segur, íntim i confidencial on els pares comparteixen dubtes i experiències sobre la paternitat mentre cuiden els seus fills. Aquesta és la filosofia del grup de criança per homes que coordina l'entitat Entre Homes i el projecte AMAM de l'associació Ítaca amb suport de l'Ajuntament. Al programa s'inclouen sessions amb una educadora que dona consells sobre la criança dels fills y trobades amb un terapeuta especialitzat en paternitat i masculinitat.
La diferència respecto a un grupo sin criaturas, que también es un poco el objetivo, es no solo hablar de paternidad, sino poder vivir la paternidad porque están presentes las criaturas. Y entonces todo lo que mueve, ese vínculo, esa relación, lo podemos vivir juntos, lo podemos observar, podemos reflexionar y compartirlo.
En les sessions, els pares fan xarxa i es donen suport. Per l'Adrià ha estat un element transformador de la seva paternitat.
Dóna l'oportunitat de conèixer altres pares, de conèixer altres formes de veure la paternitat,
i et dona eines que d'altra manera també és complicat, no? Sobretot si ets la primera cop que ets pare, doncs a vegades és difícil, no? La situació et pot sobrepassar tot i tenir aquesta xarxa, no, de suport està molt bé.
Tot i l'existència d'aquests grups, la criança encara és un rol molt associat a les dones.
I és veritat que hem de donar una altra mirada per poder incorporar els homes també en el tema de criança, però també en el tema de l'àmbit social, no?
No podem negar que hi ha un estereotip de gènere, no?, que fa que les dones se'ns vinculen amb la criança, amb les cures, i que a l'home no se'l vincula precisament amb aquest rol, no? I crec que com a administració, doncs, hem de treballar per acabar amb aquests rols de gènere.
Els organitzadors també destaquen que cada cop hi ha més pares que demanen participar en aquests grups de criança.
Després de 2 mesos del seu indult que la va fer sortir de la presó d'Oman, l'hospitalenca Fàtima Ofkir comença a recuperar la seva vida. Ho ha explicat al programa Primer Segona de Televisió de l'Hospitalet, acompanyada de la seva advocada, Mònica Santiago.
Hasta que me dijo, no, es que no necesitas nada de eso, te vas a tu casa.
¿Cómo?
Sí, te vas a tu casa. Y estuve en bucle 5 minutos diciéndome que me lo juraran. Me quedé en bucle hasta que llamé a Mónica.
Així recorda la Fàtima Ofkir el moment en què li van comunicar que havia estat indultada. Ja fa 2 mesos que va sortir de la presó d'Oman, on complia una condemna de cadena perpètua per tràfic de drogues. Ara la Fàtima viu a Terrassa i de mica en mica està recuperant una rutina normal. Ha tornat al softball i estudia segon de batxillerat. El seu objectiu és poder ser advocada i ajudar a altres persones, sobretot, que es puguin trobar en situacions similars a la seva.
Pues siempre lo digo y lo voy a continuar diciendo, que el dinero fácil siempre trae algo atrás. Ganas dinero fácil, pero pierdes muchísimo, pierdes la libertad, que eso es una de las cosas más grandes que puedes tener, la libertad, la familia, el tiempo. El tiempo que has perdido no lo vas a recuperar, que sí que has aprendido cosas y siempre tienes que mirar el lado positivo, todo lo que has aprendido y te han aportado. Pero tomar estas decisiones tienes que pensártelo 1 millón de veces antes. El dinero fácil no es para nada fácil.
Durant els 7 anys que va estar a la presó d'Oman, la Fàtima va passar moments de tot i fins i tot va arribar a demanar la pena de mort. Però la seva fortalesa i empatia van fer que es pogués adaptar i va aprendre 7 idiomes i ajudava a fer traduccions.
La transformació que ella, amb la seva forma d'empatitzar, de connectar i finalment de dir, bé, aquí tinc 2 opcions, o em tanco amb mi mateixa, entro amb la ràbia, amb el rancor, amb l'odi i em quedo aquí, i ja veurem què passa, o intento connectar, comprendre, entendre, adaptar-me i sobreviure. I aquesta és l'opció que ella va optar. Va impactar de tal manera que finalment les pròpies carceleres, que és com les anomenen allà, són amigues d'ella, l'admiren. L'utilitzaven inclús per fer feines a la presó de traducció.
La Fàtima té pendent visitar algunes de les entitats de què va formar part a la ciutat, com l'Escola Municipal de Música, l'Associació d'Estudiants o l'Associació Educativa Ítaca. Unes visites que farà de mica en mica quan es vegi preparada.
Un dels grans eixos del Saló Construmat, que aquests dies se celebra al recinte de Fira Gran Via, és la sostenibilitat mediambiental. I en aquest terreny, un dels grans atractius del Saló estan sent les cases de fusta. Les empreses que s'hi dediquen recorden que la fusta també és molt resistent i és un material segur que, a més, ajuda a regular la temperatura tant de fred com de calor.
Per què no vivim en cases, edificis fins i tot de fusta, si és un material igual de resistent i més natural? Aquesta pregunta travessa tota una àrea de Construmat, que agrupa un seguit d'empreses que n'estan convençudes que un edifici i una llar de fusta són igual de segures i més sostenibles i confortables. Es poden fer edificis sencers de fusta, perquè és un material molt resistent, fins i tot en cas d'incendi.
De fet, la fusta, quan comença a cremar, es carbonitza i és una capa de protecció, d'autoprotecció. En un incendi amb una estructura de fusta, els bombers s'atreveixen a entrar, si tenen el codi d'identificació d'aquella casa, però amb una estructura de materials d'altre tipus difícilment entraran perquè no saben quan ni com col·lapsarà.
A Construmat, però, la modalitat més demanada són les cases unifamiliars, com en el cas d'aquesta parella andorrana.
Un dels aspectes més importants és la tèrmica que té la casa de fusta i la rapidesa de fabricar-la. No, estem convençuts que és més confortable que una casa de formigó. La fusta és noble, és un material noble, i tots els materials que estan utilitzant aquesta gent són nobles, és pel medi ambient, afavoreix el medi ambient, no el formigó, tant ciment, no.
Les empreses d'aquesta secció de Construmat recorden que la fusta absorbeix els moviments sísmics, que crea ambients més agradables i que pel que fa al benestar tèrmic també és una gran reguladora.
La fusta absorbeix humitat quan a l'interior hi ha molta humitat i cedeix humitat quan hi ha molta sequedat. La fusta també té un comportament tèrmic excel·lent. És un material que ens dona una calidesa a l'hivern i una frescor a l'estiu, de manera que el confort no es vegi diguem-ne castigat per lo que seria solucions artificials.
L'Hospitalet va ser una de les primeres ciutats on s'hi va construir un edifici sencer de fusta, al carrer Joan Maragall, al barri de Sant Josep. I més recentment, l'escola Paco Candel a Santa Eulàlia s'ha projectat amb criteris ecològics i un dels principals materials de construcció serà la fusta. En aquesta zona de Construmat ens han resumit l'aposta sostenible i mediambiental per les edificacions de fusta amb un lema ben gràfic de vocació didàctica. Avui, si no ecoconstruïm, destruïm.
La biblioteca Teclasala, juntament amb la Societat de Blues de Barcelona, ja ho té tot a punt per una nova edició del cicle Blues per tu. Arrencarà el pròxim mes de juny i comptarà amb conferències i música en directe.
El cicle Blues per tu torna a l'Hospitalet el proper mes de juny. Un cop per setmana, la biblioteca Teclasala acollirà conferències sobre els orígens i l'evolució d'aquest gènere musical d'arrel afroamericana. Una programació de 4 xerrades i tertúlies on no hi faltarà la música.
No es conferencia, nosotros le llamamos más charlas musicadas. Entonces viene un conferenciante que habla sobre un tema, pero estas charlas están ilustradas con una actuación musical. Entonces, por ejemplo, el conferenciante pues explica el tema de su conferencia, pero lo va intercalando con canciones en directo por un grupo que nosotros traemos aquí a tocar.
El cicle arrencarà amb una conferència sobre les pioneres que van lluitar per l'abolició de l'esclavitud i els drets de les dones. Unes conquestes que van posar les bases d'un nou espai cultural que donaria pas al blues. L'acompanyament musical anirà a càrrec de la vocalista Rocío Angue i del pianista Pollo Moya. En una segona conferència, Ricard Gili, fundador de la Big Band més antiga de Catalunya, explorarà la relació històrica entre el blues i el jazz. I ho farà a través de la música d'Oriol Romaní, Pep Rius i August Terrats.
El jazz y el blues, cuando empezó en los años 40-50, aquí en Cataluña, estaban siempre muy unidos. Y poco a poco el jazz y el blues se separaron, y ahora el jazz es una cosa y el blues es otra. Y esta conferencia quiere mostrar los puentes de unión que hay entre estas dos músicas.
Seguirà una taula rodona que reunirà els directors dels festivals de blues de Catalunya, que debatran del present i futur de les seves propostes. S'acompanyaran dels músics Tòful Martínez, Joan Pau Comelles i Gerard Nieto. I per tancar el cicle, el pati exterior de la Teclasala acollirà la cita més festiva, una xerrada sobre la influència de la dansa en la música negra, en què es podrà gaudir del blues en la seva versió de ball.
També estarà amenitzada per músics i tindran unes parelles de baile que nos bailaran el blues. No tot és triste, no tot és esclavitud, no tot, sinó el blues i el baile. El blues és una música que si eres, te hace moverte, te hace estar animado. Entonces queremos enseñar este otro aspecto del blues.
Les conferències musicades tindran lloc cada dimecres de juny a les 7 de la tarda.
El Centre Cultural La Bòbila acull aquest dissabte una gala de monòlegs solidaris a favor dels afectats i afectades per la síndrome d'Ehlers, d'Ehlers i d'hiperlaxitud. Es tracta d'una malaltia minoritària i infradiagnosticada que a Catalunya afecta unes 1.600 persones. La gala comptarà amb la presència dels monologuistes Edu Mutante, Miguel Ángel Marín, Jona, Lu Bayona i Santi Rou. El preu de l'entrada és de 10 euros, diners que aniran íntegrament a l'Associació Nacional de les Síndromes d'Ehlers, d'Ehlers i d'Hiperlaxitud.
Nosaltres ho expliquem dient que el teixit connectiu està present a tot el cos. És el que dona cohesió a tots els òrgans, a tots els sistemes, és el que els conforma i llavors seria com l'adhesiu, la pega del cos. Llavors, quan aquesta pega, aquest adhesiu no funciona bé, doncs és obvi que tot el cos no funciona bé.
I en unes setmanes el principal festival de música electrònica arribarà a l'Hospitalet. Parlem del Sónar, que se celebrarà del 12 al 14 de juny. Aquesta edició serà la darrera que es faci al recinte Firal de Montjuïc. Amb l'adequació d'aquest equipament, el Sónar 2026 es farà íntegrament a l'Hospitalet, en concret a la Fira Gran Via, on ja es duen a terme els concerts de nit de gran format. Abans d'això, a l'edició d'enguany hi haurà més de 200 propostes musicals i culturals. Entre els artistes que hi actuen hi destaquen Eric Prydz, Muixca o Nati Peluso, que ja va actuar el 2022 amb C. Tangana i que torna al Sónar per presentar el seu darrer treball, Grassa. A més de les actuacions musicals, les activitats del Sónar aniran al voltant un any més sobre la intel·ligència artificial.
I això configura aquesta programació de més de 200 activitats de 36 països d'arreu del món que faran, com deia el Ventura, Barcelona, una vegada més la capital de la cultura electrònica i digital.
I ens preguntarem sobretot què es pot fer a nivell musical, a nivell artístic, amb intel·ligència artificial, que no es pugui fer sense intel·ligència artificial.
És impossible explicar la història del karate a l'Hospitalet sense parlar del Club Kion. L'entitat aquest 2025 celebra els seus 40 anys d'existència.
L'any 1985 es va fundar el Club Kion, entitat de referència en la pràctica del karate a l'Hospitalet. Des de llavors, centenars d'esportistes s'han pogut gaudir d'aquest art marcial i molts d'ells, pràcticament tots, ho han fet acompanyats de l'ànima del Kion, José Fernández. Actual president, cada cop delega més la part tècnica, però això no treu que aquests 40 anys no s'expliquen sense la seva implicació en la vida esportiva de l'Hospitalet.
En estos 40 años, sobre todo, lo hemos comentado a través de la presentación, y es las veces que hemos hecho simbiosis el club con la ciudad de Hospitalet, ¿no? Hemos organizado 22 eventos de alta categoría, entre ellos un campeonato de Europa de karate, y bueno, la verdad es que ahí es cuando el Kion se pone en marcha, y para organizar eventos de este tipo, todo el Kion se tiene que poner hombro con hombro para trabajar de forma conjunta y unida. Lo que más me ha impactado y lo que más nos ha marcado como entidad, ¿no? O sea, que el Kion somos todos y que entre todos, que la unión hace la fuerza y que entre todos llegaremos más arriba.
I aquests 40 anys del Kion són una història d'èxits. Títols a nivell català i espanyol, però també en l'àmbit europeu i mundial. Durant aquestes 4 dècades han passat molts esportistes, alguns retirats i altres que encara tenen molta carrera per davant.
Empecé a fer karate con 7 anys. Y yo ya los recuerdos que tengo prácticamente que me vienen a la mente son del Club Kion. Es una familia, somos una gran familia desde el minuto cero prácticamente, pero el Sihan se lo ha currado mucho con nosotros.
Para mí siempre ha sido mi familia y el lugar donde he pasado más tiempo, porque al final todas las tardes de mi vida las he pasado ahí. Y para mí, pues yo, el Sihan es como mi padre y son mi familia.
La història del karate a l'Hospitalet no s'explica sense el Kion. I com els mateixos responsables de l'entitat diuen, tant de bo, dintre de molt temps, es puguin celebrar els 100 anys d'existència.
I amb aquest aniversari del Club Kion de l'Hospitalet ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Tret de sortida dels actes de celebració dels 60 anys d'història del barri de Bellvitge per commemorar-ho, des de l'Associació de Veïns i Veïnes del barri s'ha programat tot un seguit d'activitats per donar a conèixer els canvis socials i urbanístics que ha patit Bellvitge al llarg dels anys. L'Ajuntament de l'Hospitalet, l'entitat Entre Homes i el projecte AMAM de l'Associació Educativa Itaca organitzen un taller de criança per a homes, un espai destinat a pares i criatures en el qual comparteixen les seves experiències. Les sessions tenen lloc a l'antic Cinema Romero. Tot a punt per una nova edició del cicle Blues per tu. Arrencarà el pròxim mes de juny a la Biblioteca Tecla Sala. La programació comptarà amb conferències, xerrades, tertúlies i música. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.